teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. El CatalanGate ha agafat grans dimensions polítiques i judicials les últimes setmanes. És un cas que pot tenir precedents al món. És lícit fer servir programaris maliciosos d'aquest tipus per espiar mòbils? És evident que la tecnologia avança a tot gas i que fins i tot els mateixos governs no poden protegir-se al 100%. Aquestes no són les preguntes que respondrem avui al Pop-Up. Arran dels efectes del Pegasus s'ha tornat a posar de manifest la vulnerabilitat de les nostres comunicacions a través dels telèfons mòbils i la importància que tenen la privadesa i la seguretat digital. El chatbot del Pop-Up ho té clar. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Sí, Pegasus s'ha infiltrat als mòbils a través d'un concepte que hem explicat moltes vegades. L'enginyeria social. Ha entrat al mòbil perquè l'usuari ha fet una acció. Missatges que apel·len la curiositat, la solidaritat i que demostren la nostra bona fe davant la tecnologia.
Doncs sí, hem de mantenir l'alerta i més si ets un alt càrrec públic. Avui fem un especial ciberseguretat una vegada més. Ens fa falta tenir eines per opinar i per protegir-nos. Anem per feina.
Malware o programari maliciós, troià, dades encriptades, sistemes operatius, Pegasus, Candiru, el núvol... Podem assumir totes aquestes paraules? Per seguir les tertúlies et fa falta conèixer què és tot això, com funciona i com t'has de protegir.
A Catalunya Ràdio, Pop-Up amb Mariola Dinarès.
Per opinar, s'ha de conèixer.
Pop-Up, el teu manual d'instruccions diari.
Fer-se famós pel software d'espionatge als telèfons mòbils, el nom de Pegasus evocava el mític grup de jazz-rock català. El grup Pegasus va ser fundat el 1981 pels membres procedents d'Iseberg, Max Sunyer, Josep Mas Kitflus, Rafael Escoté, procedents de Gòtic, i Santi Arisa de Fusion. Bé, si alguna cosa bona ha tingut tot l'afer de Pegasus i Candiru és que ha tornat a posar la qüestió de la ciberseguretat al centre de l'actualitat i, per tant, serà útil per tal de sensibilitzar-nos. Tot el que jo sé de ciberseguretat, si és que en sé res, és gràcies a ell. És coneixement compartit que podeu recuperar al podcast Felicitat Digital a Catalunya Ràdio i totes les plataformes.
Avui parlarem sobre ciberseguretat amb Tomàs Roy, director d'estratègia de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, l'organisme encarregat d'executar les polítiques públiques en matèria de seguretat a la xarxa i desenvolupar l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat.
Hola, Tomàs, com estàs?
Hola, Mariola, molt bé.
Bé, sempre m'has dit que hi ha atacs continus de ciberseguretat i que tots no s'han d'informar? Vosaltres podeu dir tot el que feu?
Bueno, nosaltres, evidentment, dintre del que és l'àrea que portem, aprofito per corregir que hem fet una evolució en el meu rol. No sóc ja el director d'estratègia, sóc el director del Centre de Competència i Innovació en Ciberseguretat de l'Agència de Ciberseguretat, que precisament vol vetllar per poder informar en la part que té doncs, de responsabilitat sobre tota la part de cultura en ciberseguretat, igual que amb innovació i igual que amb tot de
doncs
temes...
Això és de fa poc, no?
Molt recent.
Ah,
per
val,
això
val,
dic,
val.
He sentit el càrrec i dic, ostres, no li he comentat a la Mariola.
És que jo sempre ho he dit de memòria. Però això, innovació, què vol dir? Que doneu un pas més enllà i comenceu a aplicar bueno, les últimes coses en seguretat?
El que s'està demostrant amb la ciberseguretat i em tomo amb el que a la pregunta que em feies és de que està evolucionant molt. Per tant, per poder donar cobertura i per poder participar, diríem, de fer participar la ciutadania i tenir nosaltres també capacitats de monitorar i poder donar resposta, amb les solucions actuals sovint no tenim suficients eines. Per tant, no és suficient en ser molt bons, sinó que ho hem de poder escalar i fer-ho disponible per tothom, no? Per tant, la innovació també és això, mirar que tothom pugui aconseguir eines per poder autoprotegir-se i també nosaltres aconseguir oferir més serveis a tots els que estem disposats a donar-li.
Quanta gent hi ha, més o menys, a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya?
En aquest moment, com a empleats, nosaltres som uns 50 empleats propis, tot i que estem creixent, i per cert, hi ha posicions molt xules que aprofito per fer una mica de publicitat, a veure si és... Ja, em sembla que es nota de la meva, no es veu la cara, però és una empresa, és una entitat preciosa on treballar. Estem buscant talent, per tant, i especialment també si és femení, que la gent miri les nostres posicions perquè l'experiència s'ho val. Estem en 50, però a nivell de subcontractació som més de 200 els professionals que treballen a l'entorn de l'agència.
Quines serien les línies d'acció principals que teniu per ajudar els ciutadans i empreses a estar segurs a la xarxa?
De moment, el que estem fent en l'entorn d'empreses i ciutadania són campanyes de conscienciació i el fet de desplegar i aprofitar campanyes de desplegar kits de digitalització o que nosaltres puguem ficar-hi també serveis de ciberseguretat. O és això, formació, campanyes de difusió, continguts...
I d'altra banda, l'altre gran eix és l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat. Això en què es tradueix?
L'estratègia en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, qui la impulsa i la defineix és la pròpia agència, té com a objectius fer un país cibersegur. Per tant, ens trobem davant el repte de tots els àmbits. Per això, la ciutadania, les empreses, les institucions, el món de la recerca, el propi talent, són els temes que hem de desplegar amb l'organització amb la que ens estem donant.
Bé, aquesta seria una mica la base. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya té un any i mig, o no arriba l'any i mig, no? És a dir, que és molt nova. I clar, amb el tema de Pegasus, que en dir-ho, clar, la pregunta seria, van fallar o van resultar insuficients els mecanismes de ciberseguretat del govern català en Pegasus?
Diríem que des del punt de vista de la detecció ja s'havien observat i de fet ja havien estat denunciades intents, diríem, de captura d'aquests dispositius mòbils i de fet l'agència ja havia procedit a mantenir-ne evidències perquè no vol dir que tu sempre tinguis la capacitat de detectar un atac, no? Però el que sí que fem com a agència és preservar totes aquestes evidències quan veiem que pot haver-hi un cas que és anòmal o que és sospitós o que veiem una conducta que no fos correcta. De fet, avui podem anar a remirar algunes de les evidències que teníem i, per tant, podem també veure si en aquell moment hi havia hagut activitat que no era adequada. I així ha estat. O sigui, sí que tenim... O sigui, no sempre és possible detectar-ho tot, però nosaltres, en la mesura de lo possible, ens dotem de la capacitat i, si més no, preservem les evidències per quan tindrem les capacitats.
Bé, per tant, en plan retroactiu també podeu fer aquesta anàlisi, vols dir?
Això és, temps... Diríem, en tant de temps tu puguis mantenir les evidències, això, normalment, quan passa alguna cosa, no acaba de passar. Tots els atacs comporten una feina en el qual, si tu no tens evidències, et costa molt descobrir què és el que ha passat, no? I ho hem vist també amb tots els temes de ransomware, lo rellevant que era haver tingut sempre les evidències per poder després investigar exactament per on, qui, quan, no? I tota la cosa que ha passat, i no només m'han xifrat les dades o m'han intervingut al telèfon.
Clar, és que potser entren i surten, o sigui, no entren i ho deixen allà durant molt de temps perquè llavors seria fàcil de detectar, no?
De fet, quan un té el domini, té el control d'una estructura perquè ha fet un atac i ha adquirit aquests permisos, té tots els permisos. També ha el de desinstal·lar-se o ha el de quedar amagat. Si és així. O sigui, en la mesura de que també una altra cosa que fan els atacants és deixar-se com portes de darrere. És a dir, jo entro, em creo la manera de que si haig de tornar a entrar pugui entrar fàcilment. Vale?
Ah, d'acord.
O sigui, s'ho deixen preparadet per poder sortir, perquè no se'ls detecti, però poder entrar també d'una forma senzilla. Per tant, la nostra feina, quanta més informació tenim de com han entrat, més podem evitar que puguin tornar a entrar.
Sabem que unes 65 persones han estat objectiu de Pegasus, però no sé si ara cada dia hi ha un continu de noms i això, si heu fet algunes recomanacions a tota aquesta gent que ha estat espiada, hi ha algunes recomanacions base a partir d'ara que han de fer?
Evidentment, les recomanacions són vàlides, eren vàlides abans i ho són ara. Nosaltres sempre hem tingut, diríem, en aquest cas estem parlant de persones espiades que dintre del que és el govern, perquè nosaltres ens preocupem de lo que és la protecció dels alts càrrecs, ja hi ha unes pautes per lo que és pues, la privadesa i la gestió doncs, dels seus, no només els mòbils, sinó també els seus ordinadors. Uh-huh. De totes maneres, em pots repetir?
No, el que et deia és això, si a partir d'ara els heu donat remarcar uns consells, tres o quatre coses de dir, bueno, sisplau, vigileu això.
Sí, disculpa'm, sí. Els consells són els que eren, i són qualsevol activitat que vegin, perquè com ens ha dit molt bé el nostre chatbot, no?
Sí, l'Enric.
L'Enric ens ha dit que això, al final, és enginyeria social. Vull dir, tanta tecnologia i tecnologia israelita, però al final això t'entra perquè t'han enviat un missatge en el qual doncs, d'alguna manera han aconseguit que tu participis en la teva pròpia infecció. Per tant, i així també és com es va identificar en el passat sense en aquell moment ser conscients que era Pegasus, sinó que es rebien missatges en els quals t'avisaven de que podries rebre un paquet o que podries clicar aquí o coses que podien ser molt mirades cap a tu en català, però que tu no tenies sentit clar. En la teva activitat, no? I, per tant, allò és el que t'aixeca l'alerta. Uh-huh. Per tant, en això sí que s'ha fet molta feina d'avisar, doncs, ja es feia abans, de conscienciar amb el fet de que no participem en fer-nos vulnerables clicant o acceptant continguts que no són esperats.
Entenc, Tomàs Roy, que això que estem explicant ara no hi ha res de nou? O hi ha algun detall que sigui novedor respecte a tot el que sempre hem estat explicant de ciberseguretat?
Jo potser el que és novedor és el fet de que, per mi, és el fet de que la gent se n'ha fet conscient. És a dir, la gent esdevé, es preocupa una mica, no?, del fet de dir què és això, no?, de l'espionatge. Jo... Aquí no vull dir res més del que és, de que, en certa manera, com totes les eines, aquesta eina no sé, està prevista per la llei doncs, la interceptació de les comunicacions, no? I és una mesura que és correcta, no? Jo crec que això, aquí el que una miqueta ha preocupat a la gent és el fet de dir, em poden estar espiant a mi, no? I es pot fer d'una manera, podríem entendre, tu has dit programari maliciós, però podríem dir de forma il·lícita, no? I, per tant, això esdevé una cultura, la de l'espionatge. Estem tots sent... Podem ser tots víctimes, no? Mm. I jo crec que aquesta és la novetat, no? Que la gent comenci, i això crec que tots ho hem viscut en el nostre entorn, mm-hmm. no? De gent preocupada de si ells han pogut ser, no? Gent perquè pues, fa alguna activitat, la que sigui, en l'àmbit que sigui, perquè et sorprendria, no té per què ser un tema especialment sensible, però...
No, quan escrius un WhatsApp penses ara, igual l'està llegint algú, no?
Algú pot estar o pot tenir interès en mi o, sí. O puc ser objecte d'això. Jo crec que la gran novetat és el fet que s'ha visibilitzat una amenaça que la gent no vol, uh-huh. la gent no vol sí, sí. Conviure amb l'espionatge, no? Així. També comentar que des del nostre punt de vista... el que hem vist és que això ha sigut en un entorn on no és la ciutadania en general. Uh-huh. És a dir, el tipus d'intervencions que s'han de fer i d'actuacions són molt costoses, són molt complexes, i igual que podríem dir que aquí podríem estar parlant, jo mateix he tret el tema de que podria ser doncs, que un estat prengués aquestes mesures per evitar doncs, mals majors sota un ordre judicial, també hem sentit de programes d'espionatge des de sempre entre parelles o entre pares, fills, entre...
Sí, sí.
O sigui, coses que són usos, que no... Vull dir, que són eines que existeixen i que aquí l'important és que el seu ús sigui correcte. No?
Hem pres consciència com a ciutadans i jo em pregunto si, per exemple, surt aquesta llista, som un país petit i segurament hi ha gent que s'ha relacionat a través de telèfon mòbil amb els noms que estan sortint ara. Ens hem de preocupar si algun dia hem fet algun missatge amb alguna d'aquestes persones que han estat espiades?
A veure, està clar que l'espionatge ha parlat així com una cosa que no és correcta. No només el té la víctima, sinó que el té tot el seu entorn. I, per tant, el que ens hem de preocupar és del fet de que l'activitat que nosaltres portem no és el mitjà la que la fa delictiva o no. És a dir, si nosaltres hem tingut una... Bueno, si nosaltres fem les coses que hem de fer, l'únic que ens hem de preocupar és sobre la pèrdua, per entendre'ns, de la nostra privacitat. No tant de si hem fet alguna cosa malament, sinó el fet de que bueno, ara resulta que no puc gaudir de les meves comunicacions quan sí. És una cosa que no tinc per què haver perdut aquest dret, no?
Que sempre, de fet, Tomàs Roig, sempre hem parlat amb nosaltres que pel tema de les xarxes socials ja ho saps, que quan penges alguna cosa o fas això ja és que la teva privadesa està d'aquella manera, també.
El que passa que no voldria convertir la telefonia en xarxes socials.
Clar, vale? Clar, hauria de ser privat, clar, hauria de ser privat.
Hem de mantenir el fet de que nosaltres hem de tenir un espai on puguem estar amb la nostra intimitat.
I una altra qüestió tècnica, clar, m'estava plantejant, a banda d'això, d'aquestes comunicacions que podem haver tingut amb aquestes persones, hi ha la percepció que les nostres dades estan més segures al núvol, però clar, això és així, o sigui, és preferible tenir la informació en serveis d'emmagatzematge virtuals a la xarxa que no pas en els dispositius locals. En el cas d'aquest tipus d'espionatge, si tens contingut al núvol, no sé si... Potser no té res a veure, però és que ara m'ho plantejava jo, si és pitjor o millor o és igual.
A veure, nosaltres, jo en particular, som defensors del núvol, en quant a que la majoria d'aquests serveis es dissenyen segurs i el seu negoci és ser segurs. És a dir, si no ho fossin, no funcionarien. No estarien al mercat. Però també haig de dir que depèn de cada atac, perquè quan tu tens un núvol i aquest núvol estableix la seva seguretat, ja hem vist en altres vegades que les credencials, la forma com s'arriba, fa que la disponibilitat d'aquella informació estigui a tot arreu.
En canvi,
el mateix risc sobre el teu dispositiu és només sobre el teu dispositiu, no? Uh-huh. Per tant, o sigui, està més vinculat al fet de que el puguis perdre o, en aquest cas, doncs, que te'l puguin troianitzar. El núvol no és insegur, el mòbil no és insegur. Nosaltres hem de fer una utilització conscient i implementant les configuracions i estant alertes als paranys que, evidentment, aquells que ens vulguin ficar, doncs, per poder adquirir la nostra informació. Uh-huh. Per tant, no hi ha una cosa segura o insegura, sinó les nostres conductes.
Després ja anirem al tema dels sistemes operatius i les aplicacions, però abans algun detall també d'aquesta qüestió. Clar, parlàvem que Pegasus ha servit per espiar activistes, dissidència, per part d'estats, per tant, no cal ser polític per ser susceptible de ser espiat per Pegasus. Però, clar, no sé què permet als espies fer amb els nostres mòbils, segurament trobar informació, però pel que fa a Candiru, sí que té una diferència. No, fa uns dies, al Telenotícies de TV3, una de les persones infectades, en Joan Matamala, creador de la Fundació Nord, explicava això.
Em van trucar, em van demanar si podia sortir fora del despatx, i allà em van explicar, doncs, que hi havia actiu, que estava actiu el Candiru, i que, per tant, teníem que procedir d'una manera concreta. El que van fer va ser improvisar una campana de Faraday, que es fa amb paper de plata, que el que fas és protegir-lo perquè no pugui entrar cap ona d'autoesborrat, no? Si ho feien bé, doncs es podria investigar aquest software.
Què són les ones d'autoesborrament?
Bueno, és una miqueta el que fem nosaltres quan parlem de preservar les evidències. És a dir, des del moment que tu tens el control d'un dispositiu, pots participar en la destrucció de les seves evidències. Per tant, si detecten que tu els has descobert, ells poden esborrar el seu pas. Uh-huh. Entenem que un atacant és una praxis, quan ha acabat el seu atac, esborrar les evidències, perquè si no, per tant, una bona praxis, sí, per part nostra, que ens dediquem a la protecció, és intentar que totes les evidències es facin no només en el lloc on es pot fer l'atac, sinó que es tinguin còpies en un altre lloc. D'aquesta manera, encara que s'esborressin, només es podrien esborrar en el lloc que ha sigut atacat i no on puguis tenir còpies d'aquestos que nosaltres en diem traces o logs. Per tant, fer una còpia et permet que, si actua en qualsevol cas a l'atacant, tu ja tenies alguna evidència prèvia. Per tant, això no és gens estrany. Aquesta mesura de la càmera de Faraday, el que et fa és aïllar, per no, queda impossible rebre i emetre. Vale? Per tant, si ells tinguessin la sospita de que alguna cosa ha passat, en el moment d'enviar l'ordre d'esborrament ja no es podria. Una altra manera hauria sigut simplement fer-ne una còpia física d'aquell dispositiu, de manera que si s'esborrés tu ja tindries una còpia del dispositiu en l'estat actual.
De fet, s'explica que el descobriment de Candiru, l'ordinador de Matamala, va permetre trobar dos forats de seguretat de Windows que Microsoft va arreglar i va millorar la protecció de no sé quants usuaris, no? 1.400 milions d'usuaris.
De fet,
això és curiós, també, no?
Bueno, no, m'agradaria dir que és curiós, però no és curiós.
És brutal.
Vull dir, nosaltres ens trobem amb, vull dir, aquí, quan estem parlant contínuament dels usuaris i vinga, els usuaris que siguin conscients i que es protegeixin, hem de ser conscients de que els sistemes operatius que nosaltres utilitzem sovint tenen falles de seguretat que es poden explotar i en base a això posar en risc en els sistemes. Per tant, ja us dic jo que el 80-90% que fa l'agència, de la feina de l'agència, sovint és anar darrere de les vulnerabilitats que presenten els sistemes. N'en tenim de contínues, eh? O sigui, diríem que els que ens dediquem a aquesta professió sabem que la nostra feina és mantenir els sistemes perquè els fabricants tenen falles i aleshores ells, lo abans possible, intenten corregir-les. Si a més que les corregeixen, els responsables, no l'usuari, sinó el responsable dels sistemes, no actualitza i es fa responsable de mantenir-los, aleshores atacar-los és molt, molt fàcil.
Mm-hmm. Anem als sistemes operatius. Parlem de sistemes operatius. Hi ha la percepció que iOS és més segur que Android i que els sistemes operatius de Mac o Linux són més segurs que Windows, però això és cert?
De nou, diríem que aquí hem de tenir la lògica de la, del benefici, no? El dia els Android segur que, bueno, ho sabem que també han sigut atacats. El dia que hi hagin més iPhones desplegats que Androids, segurament es trobaran més falles en l'entorn iPhone.
Vull clar, dir, és que hi ha molts més mòbils amb Android, clar.
Amb Android. Ara també, també un pot dir, però iPhone està associat a un col·lectiu, a un perfil d'usuari que potser és més atractiu que un que utilitza Android, no? I per tant, hi ha també atacs que són específics. El que també es deia en el seu moment de Linux, i ja us dic que nosaltres hem trobat que tots els atacs estan per tots els sistemes. És a dir, no hi ha un sistema que sigui segur. El propi iPhone també té seguretat.
Tu què fas servir?
Nosaltres corporativament, és així, nosaltres corporativament fem servir iPhone. Aleshores, és una eina sobre la qual també concentrem, això també diríem, intentar tenir homogeni el teu parc informàtic et permet poder desplegar amb més facilitat eines de seguretat, no? Aleshores, des d'aquest punt de vista, nosaltres homogeneitzem el nostre parc per poder protegir-lo millor.
Si parlem d'aplicacions de missatgeria, tant Telegram com WhatsApp treballen amb encriptació d'extrem a extrem. És que ja ho hem explicat moltes vegades amb tu, això de l'encriptació, no? Tot i que Telegram no ho té per defecte, però explica'ns què vol dir això de l'encriptació d'extrem a extrem i si consideres que encara és tan important com es va dir en el seu moment, no? Que deies, ostres, WhatsApp no encripta i al final va encriptar. Això creieu que és fonamental als experts en ciberseguretat?
El xifrat és l'eina, és una altra eina que és segura per disseny. És a dir, són protocols que el que fan és evitar que un tercer pugui ficar-se al mig o pugui interceptar quelcom. Vale? Per tant, el xifrat és quelcom que et permet la confidencialitat. Des d'aquest punt de vista, xifrar els sistemes operatius, les dades, els repositoris, per nosaltres és un control molt difícil d'atacar. Per tant, sí que estem a favor del xifrat. El problema del xifrat és la gestió. És a dir, necessites unes claus, perquè si xifres quelcom i perds la clau, perds el contingut. Per tant, o sigui, la gestió d'aquestes claus, si pot ser reversible o no, si ha de ser només entre tu i jo, o un tercer també ha de poder...
Però no, en el cas, per exemple, de Pegasus, li és igual, no? L'encriptació d'extrem a extrem, perquè igualment pot intercedir en aquestes comunicacions.
Pegasus no intercedeix en les comunicacions en si mateix, el que és col·loca en el dispositiu. Per tant, té la informació que hi hagi en el dispositiu.
Clar,
en aquell
l'usuari,
moment.
Té el que veu l'usuari, veu aquest software, aquest programari.
Però si algú està fent un tipus d'atac, perquè ara estem parlant de Pegasus, però potser d'aquí 3 mesos parlarem d'un altre tipus d'atac.
N'hi ha molts al món?
No, d'atacs n'hi ha...
No, però d'aquest tipus de programes o...
A veure, els que hi ha són els que esteu nomenant, diríem, que siguin coneguts i que siguin comercials, perquè, com també teniu present, són productes que es compren, que es venen, que es fabriquen i que són coneguts. Vull dir, no els hem descobert. Uh-huh. O sigui, hem descobert que hi ha gent que els tenia implementats. Els que es coneixen són els que ja s'estan nomenant.
I moltes vegades es parla, és que, clar, com que són qüestions supertècniques, però crec que és interessant saber, quan parlem de programari maliciós... Per què parlem que a Pegasus ho és? No sé si la pregunta és molt estranya, però...
A veure...
Actua igual que un atac de ciberseguretat o té algunes diferències?
No.
O els ciberdelinqüents fan servir també atacs com el que... Clar, de fet, phishing també seria... El phishing actua com quan t'entra el Pegasus, no, també?
A veure, és un, si entenem un programari maliciós com un programari que sense el teu coneixement, diríem, s'instal·la dintre dels teus dispositius i utilitza els teus recursos i fa coses que tu no li has demanat o no és el motiu del que ell hauria de...
Clar, t'entra un virus, per exemple.
Pues, des d'aquest punt de vista, és un programari maliciós i dic, no, hauríem de mirar el term CAT, què vol dir programari maliciós.
No, malware, malware és programari maliciós.
Sí, això és la traducció.
Sí.
Però vull dir, entès com, com un programa que no fa el que hauria de fer.
D'acord.
Vale? O que no fa quelcom que tu desitges, no? Aleshores, clar, de malwares hi han de molt tipus, aquest programari, evidentment, no és quelcom que l'usuari desitja, participa
clar,
i s'instal·la.
És un intrus,
no?
Sí, sí.
Aleshores, clar, quantes altres coses hi ha en el sistema operatiu que l'usuari no n'és conscient o no hi ha participat i són comercials, eh? Vull dir que
sí.
Em refereixo, clar, des d'aquest punt de vista, aquest programari sí, actua com un malware, s'instal·la com un malware i té les particularitats i fa les coses que fa un malware. El qual, torno a dir, hauríem de separar si en aquest cas la utilització que s'ha fet era lícita o il·lícita, que no és el nostre tema.
Amb el Tomàs Roy, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, hem dit un munt de vegades que el 2022 és l'any de la ciberseguretat. Això fa molt de temps que ho estem dient, que les empreses, sobretot, hem passat un parell d'anys on s'han rebut un munt d'atacs. En els darrers anys proliferen doncs, els atacs de les empreses, no? I ho hem explicat moltes vegades, no? De fet, des de demà i fins al dia 12 de maig celebreu el BCN Cybersecurity Congress a la Fira de Barcelona. És un congrés de ciberseguretat aquesta setmana, no? I arriba el millor moment.
Mariola, jo sempre t'haig de fer un monument, perquè de veritat jo t'hauria d'haver parlat d'això i que m'ho treguis tu, t'ho agraeixo moltíssim.
No, clar, és que és la setmana de la ciberseguretat,
és la
no?
setmana, tenim el congrés de Barcelona, Cybersecurity Congress, és un congrés internacional en el qual pues, hi ha venen ponents de tot arreu, en el qual també hi ha un Hacking Village, on segurament es parlarà molts dels temes que hem parlat avui. Hi ha un Cyber Investors Day, on startups catalanes formaran part d'un jurat on hi ha l'European Cyber Security Organization, que dos d'aquestes empreses aniran a la final europea. Es fan moltes activitats en entorn de la ciberseguretat, sigui per les empreses, perquè també hi participa la comunitat de la DCA de ciberseguretat, com per els usuaris i per l'administració.
Hi ha talent aquí a Catalunya en termes de ciberseguretat? És una feina de futur.
Molt.
Falta, no?
Hi ha talent i n'hi ha molt bo, i de fet per això parlem de startups i parlem de referents, sempre ho hem estat, però també és veritat que la rellevància que està prenent la ciberseguretat i els diferents àmbits professionals que té, perquè no només és una persona experta en informàtica, sinó que hi ha diferents vertents molt interessants. De fet, ara s'estan unint molt al món de la criminologia jurídic amb el món, diríem, de la ciberseguretat.
Mira, és un meló que podria obrir crims, també.
Pues no,
li donem una idea a Carles Porta.
Seria, jo crec que hi ha cibercrims.
Sí, clar, cibercrims, l'hem de fer.
Sí. Molt bo.
Escolta, no ho dic perquè, parlant d'empreses i que han rebut molts atacs, li hem demanat a l'advocat Víctor Rosselló, no, que ens ratifiqui si ell té un munt de gent que hi ha empreses amb qui treballa, i ell ens explica ara així ràpidament doncs, si realment estan rebent molts atacs de ciberseguretat.
En el món de l'empresa, la veritat és que els atacs informàtics cada vegada van a més, i la realitat és que no cal ser una gran empresa per ser víctima d'un atac. Quins són els més típics que ens trobem a empreses tipus, sense ser grans empreses? Doncs des de l'accés i bloqueig d'informació a efectes de que l'empresa acabi pagant un rescat per poder recuperar la informació, el modus operandi és que l'atacant entra al servidor de l'empresa o als arxius de l'empresa, els bloqueja, encripta completament i llavors envia un mail a l'empresa explicant-li el que ha fet i donant-li accés a un sol arxiu perquè vegi que té la capacitat de desencriptar-lo. A partir d'aquí, doncs, li fa pagar un rescat, cosa que, evidentment, és el menys recomanable, no? Aquest seria un atac típic. L'altre atac típic seria accedir a informació de l'empresa, agafar algun document tipus factura i modificar les dades de la factura amb un número de compte de l'atacant, de manera que es torna a enviar la factura en la víctima, que en aquest cas seria el client, fent-se pagar-se per un proveïdor i reclamant-li el pagament d'una factura. Moltes vegades les empreses respecte a un proveïdor tenen diferents números de compte i no cauen en que realment estan fent un pagament a un compte corrent que no és d'aquell proveïdor. I per tant, quan s'ha fet aquest pagament, és realment molt difícil tirar-lo enrere, perquè és una ordre que ha fet el propi atacat, no? A partir d'aquí, quines recomanacions hi ha? Doncs, evidentment, totes les mesures tecnològiques que siguin possibles, però jo destacaria la formació del personal i dels empleats, perquè al final més d'un 90% d'aquest tipus d'atacs entren a través de correu electrònic, a través d'enllaços o a través d'adjunts a correus electrònics, i anar a buscar fórmules diferents al correu electrònic per compartir informació, documents.
Doncs és l'advocat Víctor Rosselló, que s'hi troben així alguns exemples. Tomàs Roy, que clar, diu, mirada de fer les comunicacions diferents i molta formació, no? Que és el que moltes empreses estan fent, no? Formació als empleats per poder detectar possibles atacs, no?
De fet, el Víctor ha dit les dues coses clar a clau, no? I aquí només allargar una mica la formació, no? Fem molt en els treballadors i en els usuaris. Crec que és molt important que les empreses que ens presten serveis o els responsables d'informàtica o de les nostres dispositius també estiguin formats, perquè són els més preparats de l'empresa, però en veritat són els que tenen més possibilitat, perquè tots caiem en els paranys. Vull dir, no, ningú ha de deixar d'estar
alerta. Ens hem d'anar a actualitzar el Congrés. Va, Tomàs Roy, de l'Agència de Ciberseguretat, moltíssimes gràcies per tota aquesta divulgació que esteu fent. I mira, la consulta de dos quarts avui hem preguntat: creus que els alts càrrecs tenen prou protegit el mòbil? No sé quina seria la teva pregunta, la teva resposta a això. I sospites què estan dient la gent, no? Creus que els alts càrrecs tenen prou protegit el mòbil? T'hauries de dir que sí, però...
No, jo de fet et dic que nosaltres protegim el mòbil de front a les amenaces de les quals formen part de l'activitat, diríem, dels dolents, per entendre'ns, no? Aquesta és la feina que fa l'agència, protegir enfront a les amenaces en ciberseguretat. Protegir contra altres coses, diríem, ja això no som capaços.
Doncs bé, nosaltres, sense saber-ne tant com en Tomàs Roy, aquestes són les respostes. Creus que els alts càrrecs tenen prou protegit el mòbil? 93-201-7474, va, 2 minuts i us escoltem.
Especial pop-up sobre ciberseguretat amb Mariola Dinarès. Consells de seguretat per als càrrecs.
La consulta de dos quarts. 93-201-7474. Truca ara.
Creus que els alts càrrecs tenen prou protegit el mòbil?
93-201-7474.
Va, Twitter, el 91% creuen que no. Sílvia, Instagram, quin percentatge?
El 81% creu que no. I a Facebook tothom creu que no estan prou protegits i que a la vista està. És evident el que ha passat, però també és interessant el que ha dit sobre això el Tomàs Roy.
El Tomàs Roy, sí.
Protegits estan, ara, del que fem nosaltres...
Clar, si fem una acció, per tant, el que falta és això, fer molta divulgació, pedagogia de la ciberseguretat, és el que estem fent avui, i és el que també fa en Carlos Iglesias.
Bon dia, Mariola. Soc el Carlos Iglesias, consultor tecnològic, CEO a Runroom i director acadèmic a ESADE. Si jo fos un alt càrrec i estés sospitant de que algú intenta espiar-me, diguem que el que intentaria seria, bàsicament, des de dues perspectives. Primer, intentaria recuperar algun telèfon antic, algun d'aquells Nokias vells que segurament qui més qui menys tots tenim per casa. No perquè siguin telèfons més segurs, sinó perquè aquests spywares mercenaris com Pegasus o Candiru o molts altres, diguem que el que fan és explotar defectes i febleses dels sistemes operatius i dels dispositius més estàndards i de les aplicacions que hi instal·lem més estàndards que existeixen avui, no? Per tant, serà molt més difícil que ens infectin. D'altra banda, des de l'ordinador, el que jo recomanaria o el que jo faria si estés en aquesta situació és instal·lar-me alguna de les distribucions de Linux. Una força segura i força popular per la seva seguretat podria ser Kubes, però n'hi ha moltes altres. La idea seria intentar tenir un sistema operatiu el menys estàndard possible, no? Els softwares comercials actualment sempre estan traient noves funcionalitats i cadascuna d'aquestes noves funcionalitats. Per tant, el que jo faria seria això, sempre tenint en compte que les limitacions de tot això, si volem estar 100% segurs, la millor opció, com òbviament, és no fer servir tecnologia ni comunicacions a través d'internet. Entre altres coses, perquè, per exemple, Pegasus té la capacitat d'espiar amb una estratègia relacional, i això vol dir que ni tan sols necessiten infectar el meu dispositiu per expiar-me, perquè el que poden fer és infectar els dispositius de la gent amb la qual em relaciono i a través d'aquestes interrelacions espiar les meves comunicacions.
Doncs bé, haurem de tornar als paperets. Bueno, també es poden interferir, perquè jo recordo a classe que jo em passava paperets amb els companys i alguna o altra ens havien agafat aquest paperet. Anem a veure les xarxes. Són tendència Dia d'Europa, Europa Day i Declaració Schuman.
Sí, és el 72è aniversari de la Declaració Schuman, que va donar pas a la creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer i més tard a la Unió Europea.
També és el Dia de la Victòria.
A Rússia se celebra aquesta data simbòlica que remarca el paper de la Unió Soviètica en la derrota de l'Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial. Aquest any, amb més expectació que mai, per la situació a Ucraïna.
I el dia de Goku, per això és tendència l'etiqueta, el hashtag GokuDay, i també un nom, Luis Fonsi,
que ha estat l'encarregat d'entonar l'himne dels Estats Units al Gran Premi de Miami de Fórmula 1. En matèria d'esports encara hi ha conversa sobre l'Atlètic de Madrid-Real Madrid i sobre la victòria del jove tennista murcià Carlos Alcaraz al Mutua Open Madrid.
Hi ha optimisme a Ràdio Televisió Espanyola davant del Festival d'Eurovisió, que ens passi cada any. De moment hi ha eufòria, no?
Sí. Des del compte Eurovision-TV piulen avui que Chanel Terrero és a cinquena a les apostes eurovisives a 5 dies de la gran final. I també fan un repte viral d'un ball amb l'etiqueta Slow Mo Challenge, al qual s'han sumat, per exemple, Noemi Galera o els membres del programa.
És allà d'anar de poc a poc a l'Slow Mo Challenge? Jo fa dies que dic això, que es faci viral i no hi ha manera.
Doncs sí,
a veure si ja ho aconsegueixen.
I a les últimes hores, a més del polèmic vestit de torero, Televisió Espanyola ha desvetllat una de les etiquetes que farà servir, que està fent servir a Llegó la Mami.
Ei, Eurodrama alerta! Periodista eurofan Jaume Borja m'acaba d'enviar un missatge que ens explica que hi ha alerta, hi ha eurodrama.
Mariola, Sílvia, quins nervis. Es nota que ha començat el compte enrere perquè hem tingut un cap de setmana ple d'assajos, entre ells el segon de Chanel.
Y no se confundan, señores, señores, yo siempre estoy ready.
Mariola, ara que no en sé ningú, t'he enviat spoiler per WhatsApp. Però en qualsevol cas, així és com sona en directe i escolteu bé la reacció de la premsa internacional just en acabar l'actuació. Queda clar que la Dolesa s'afiança com a favorita, malgrat el sorteig, ha decidit que la veurem a la primera part de la gala de dissabte. Això sí, amb tanta expectativa, ja hi ha voluntari oficial per acollir Eurovisió 2023. L'alcalde de València, Joan Ribó, ha dit això a Twitter. Dissabte pel matí platja, al migdia paelleta i per la nit Eurovisió. Si Chanel guanya, proposaré formalment València. Aquest és el segon assaig del Regne Unit. Sam Ryder és clarament winner alert i després de ser el rei de TikTok podria recuperar l'honor del seu país a Eurovisió. Ara bé, amb els 0 punts de l'any passat ho té prou fàcil. Aquest diumenge també s'ha fet la cerimònia de benvinguda i s'ha vist de tot. Transparències, les màscares de Noruega portant-li la cua a Chanel i fins i tot una capsa de colors com ha tocat al cap. Però, sens dubte, el look que no ha passat desapercebut és el de les portugueses. Una de les coristes té Covid i, per això, tota la delegació ha aparegut amb mascareta. I no podem acabar sense l'eurodrama del dia, perquè, precisament en aquesta festa, la representant de Macedònia del Nord va tirar la seva bandera a terra per fer-se una foto. I ara la televisió pública amenaça amb retirar-se del festival. I això no és res, perquè la setmana d'Eurovisió acaba de començar i nosaltres el seguirem 24/7 per no perdre'ns detall. Fins demà!
Bé, doncs ens agrada el salseig i mira, més que un especial Eurovisió, divendres farem un especial Eurodrama. O sigui, amb totes aquestes coses que ens explicarà cada setmana, cada dia d'aquesta setmana en Jaume Borja. Fem una petita pausa i aquesta és la setmana, no només de la ciberseguretat, sinó que també és la setmana de l'audiovisual a Terra Barcelona, la Fira Mundial de l'Audiovisual, i nosaltres volem reivindicar les dones de l'audiovisual.
Per gaudir de les xarxes, les hem d'entendre. Pop-up amb Mariola Dinarès.
Demanis aquest cop anar a poc a poc, ni fer-ho tot millor i deixar...
Dijous passat, el grup terrassenc d'Otto Prats va presentar en directe a la sala Rasmatàs el seu nou disc Pel Cantó Bo. El disc, que ja està a les plataformes, inclou una cançó amb la col·laboració dels Stay Homes. Ara és el moment de dir hola, Mariola, i saludar la nostra col·laboradora i experta en matèria audiovisual.
Mariola Cubells. La tele que es mira a les xarxes.
I és que demà comença la Fira Mundial de l'Audiovisual a la Fira de Barcelona, la ICE, i amb la Cubells volem reivindicar les dones de l'audiovisual. Hola, Mariola.
Hola, Dinarès, què tal? Per... És que tu i jo som dones de l'audiovisual.
Ai, sí, escolta.
I tant, i a més, molt representatives d'un tarannà, també t'ho dic.
Sí,
crec que parle per les dos.
Has estat ponent al seminari Dones Professionals en Cinema i Televisió. Explica'ns una mica què és aquest seminari, on es va fer, quan i qui l'organitzava i en quin sentit.
Doncs organitzava l'Observatori per la Igualtat de Radio Televisió Espanyola, que és un organisme que està fent coses molt interessants per reivindicar precisament això, i la veritat és que eren tres taules redones molt, molt nombroses, cadascuna capficada en una diguem, en una disciplina, totes relacionades amb el cine, amb la televisió, amb l'audiovisual en general. N'hi havien directores de festivals, n'hi havien guionistes, n'hi havien realitzadores, n'hi havien directores, n'hi havien actrius, i va ser molt, molt gratificant perquè jo vaig tindre una vegada més la sensació de que quan fem comunitat, quan, diguem, teixim una tela d'aranya tupida, les coses són millor i fem, diguem, un món més interessant, perquè tu allí te penses... O sea, cadascuna en el nostre món professional es pensem que estem més soles, no? Però quan tu et poses en comú, no només per reivindicar les coses que hem de reivindicar encara, sinó per celebrar fins i tot les coses que ja tenim aconseguides per sempre, crec jo, i que les generacions que venen darrere tenen claríssim també, no? Llavors, aquesta barreja de disciplines, edats, comunitats autònomes, perquè estàvem de totes les comunitats autònomes. Era una cosa molt, molt de
I, escolta,
territori, no?
Tu creus, sense entrar en els detalls, però si haguessis de fer una conclusió, anem endavant, anem enrere, anem massa lentes, hi ha moltes dones en audiovisual.
Doncs mira, jo crec que anem endarrere, crec que anem molt, molt en sèrio, crec que per primera vegada es pot dir que tot el món té clar que som la meitat del cel i que estem així per quedar-nos, i que la lluita de determinades associacions a Catalunya, fora de Catalunya, per aconseguir, per alçar la veu, saps? Que esta és la gran moguda. És a dir, i jo crec, Mariola, que en este cas concret les xarxes han fet una tasca fonamental. Per exemple, en la qüestió de fer-te sentir, no? Diguem, la xarxa el que t'ha permès és que ningú et corregisca, ningú et talle, ningú et replique, ningú t'explique amb la història està del mansplain, i tu pugues dir la teua i fer contribuir amb el teu granet de sorra a fer la paret, no? Llavors, jo sóc molt optimista i de fet, coses com les de l'altre dia, on se desgranen xifres de cada associació, de percentatges de dones triades per als guions, per a la tasca esta més masculina de sempre de l'audiovisual, que és la part tècnica, cada vegada n'hi ha més, i cada vegada, a més, tenen més clar que no van a deixar-se trepitjar el seu terreny. No?
Mireu, una de les participants del seminari va ser la catalana, la Carme Puche, que és guionista, és directora de cinema i vicepresidenta de l'Associació Dones Visuals. Què et sembla si la incorporem ara en aquests minuts finals?
Sí.
Hola, Carme, com estàs?
Hola, molt bé, molt agraïda de poder estar aquí.
Explica'ns una mica què és aquesta associació Dones Visuals.
Mira, Dones Visuals és una associació de professionals de l'audiovisual en general. Va néixer el 2017, en aquell moment doncs érem 30 companyes i ara som 544. Així que diguéssim que hem crescut perquè la necessitat de les cineastes d'estar aplegades i de demanar doncs totes aquestes demandes que tenim en comú està clar que és evident i és creixent.
Vau fer una anàlisi de les candidatures dels últims Premis Gaudí, per exemple, no? En aquest seminari, quina és la conclusió?
Bueno, la veritat és que això va ser molt important perquè és la primer... ja havíem treballat amb l'Acadèmia del Cinema Català per recollir les dades de les candidatures, però aquesta vegada, a més, es va buscar que hi poguessin haver-hi diversitats incloses, perquè una de les dels estàndards que estem repetint moltes vegades és el de que hem de deixar de mirar el món entre homes i dones, que ja no vivim en aquest món binari i que, per tant, les diversitats són molt importants i hem de saber que quan defensem només a les dones blanques no estem defensant a tothom i que, per tant, hem d'anar més enllà. I, per tant, van ser molt importants aquestes dades. Una de les coses que es deia que per nosaltres era molt important és que les candidatures als Premis Gaudí, que és la fotografia més fiable que tenim en aquests moments de què hi ha en el mercat català, no solament a les ajudes públiques, doncs s'havia estancat les representacions en un 30, 35, 25% en els últims 3 anys. Això vol dir que si realment no es fa alguna cosa urgent, de manera natural, allò de, bueno, ja s'arreglaran les coses, doncs això no passarà. Per tant, calen mesures correctores. Les mesures correctores serveixen perquè nosaltres les vam demanar a l'ISEC, es van aplicar, i és veritat que hi ha hagut un augment, però fan falta més mesures correctores i, com deia, no?, que no solament afectin el concepte home-dona, sinó que vagin més enllà i realment puguem acollir tota la diversitat.
Està bé això, Carme, que apuntes, no?, en lloc d'anar a lluitar per la dona, sinó lluitar per la diversitat, no?
És que és imprescindible, no pot anar separat. És a dir, allò que diuen, no?, si no és sobre la diversitat, la revolució no existirà, sí. És veritat. Vull dir que necessitem realment que hi hagi tot això i que en siguem molt conscients i que no ens faci por dir, ostres, mira, doncs hem tingut comportaments racistes, hem tingut mirades colonials. Que no ens faci por mirar-ho, dir-ho i corregir-ho i doncs també reparar-ho, no?, d'alguna manera. Hem de començar com des de dintre per poder mirar cap a fora.
Doncs avui hem volgut fer un tastet, però n'hem de parlar un altre dia, perquè això té, no és una coseta així ràpida.
Té teca.
Sí, no, té teca, però jo tenia ganes de conèixer-te, Carme, per tant, i hem fet aquest primer contacte, gràcies a la Mariola Cubells, també. Doncs en continuarem parlant, Mariola.
Bé. Moltíssimes gràcies, és que clar, ens varen conèixer nosaltres també allà.
Clar que sí, doncs mira, ho farem perquè n'hem d'anar parlant entre nosaltres i m'agrada molt aquest concepte de la diversitat. Gràcies a tots. Bé, tornem demà al pop-up a partir de 1:05 del migdia. Demà parlarem d'aquesta revolució musical. Comences amb un cover a les xarxes socials i acabes traient un disc. Demà en parlarem amb Julen i la Belena Gaynor i també moltes altres qüestions. Bé, tornem demà a partir de 1:05. Adéu-siau, us deixem amb el Catalunya Migdia. Two.